Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia des de Ràdio Villarreal, la 92.2 de la freqüència modulada. Avui estem a Dàneu de Giner, i bueno, estem tots molt apesadumbrats per aquests 6 morts i 11 ferits en l'incendi d'una residència d'ancians que se va produir a nit sobre les 11:20 en Montcada. Però el que ens crida molt l'atenció és que aquesta tragèdia es repeteix en la mateixa residència de Montcada 3 anys després. No és la primera volta que els usuaris i el personal d'aquesta residència patís els estragos del foc. Víctor Manuel Rubio Bóveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
Maria Ventura, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
6 morts i 11 ferits en l'incendi d'una residència, i els bombers van rescatar de dins de les instal·lacions a uns 25 residents. Un fet molt, molt traumàtic que va ocorrer a nit, eh? El que, bueno, ja, suposa que hi ha gent que desconeix és que aquesta residència ja fa 13 anys va patir un incendi i va fer front i en aquell, a un incendi de grans característiques, perquè en aquell moment se van rescatar vora 100 persones de dins de la residència de majors. Este incendi va estar provocat per una dona que, antes de que pujaren a rescatar-la, es va llançar per la finestra i es va suïcidar. El que va estar ingressat van ser vora unes 7 persones per intoxicació de fum. En aquell moment sí que va poder els bombers fer front a este problema que va ocorrir, a este incendi que va ocorrir un 26 d'abril del 2008. Esta dona era una dona de 87 anys que portava 3 anys dins del centre i que es va suïcidar tirant-se per el balcó de l'habitació on havien sortit les flames abans de que el servei del rescat poguera accedir dins d'aquesta habitació. El fum va obligar a desallotjar a mig centenar de persones del centre, i el fet de que el sinistre es produïra també de nit també va dificultar aquest rescat. Ara, en aquest moment, l'incendi ha resultat ferides 8 persones per intoxicació de fum i 3 d'elles de gravetat, i han sigut traslladades a diferents centres hospitalaris perquè a nit se deia que havien mort 5 i la sisena víctima ha mort este matí. Bueno, se imagina els efectius de bombers que han rescatat de l'interior de les instal·lacions a una 25 residents diuen que haurà sigut provocat per un cortocircuit.
Sí, correcte. Durant la seva visita aquest matí, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitat la residència i ha comentat, no, que les primeres pesquises, diguem, que donen cap a aquesta direcció, no, que siga un cortocircuit en una màquina d'oxigen que estava a la residència, Susana.
Devia ser un incendi prou, o almenys havia ocupat gran part de lo que és esta residència, perquè no va ser hasta les vora la una i mitja de la matinada quan van poder fer-se en ell.
Susana, la veritat que una desgràcia, no? I avui està pues, tota moncada pues, de dol oficial, no?
Per lo vist, des de l'Ajuntament han volgut transmetre el condol i tota la seva solidaritat de la ciutat de Montcada a les famílies i afins a les víctimes, que des de casa en sumem també.
Clar, per supost, Susana.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
En Big Mother Arbo encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hacen que tu empresa se distinga.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 1255, Vila-real.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sports Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal junto a la estación de tren.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Ara sí, Maria, notícies?
Pues miren, es comencem, ja saben, xifres Covid, s'han notificat 13.196 nous casos de coronavirus en les últimes 24 hores a la Comunitat Valenciana, 2.874 d'ells a la província de Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 1.701 persones ingressades, 205 d'elles en les UCIs. 234 són els de la província de Castelló, mentre tenim encara 28 pacients a l'UCI, han pujat durant el cap de setmana, Susana. S'han notificat també 32 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, que seria en les últimes 24 hores, Susana.
Sí, la bona notícia és que des de que has començat això, és la primera volta en 3 mesos, des de que ha tornat a començar, que és allò de que para i mou, estan començant a baixar els casos.
Correcte, Susana, sí.
O sigui, que veurem si la cosa...
Esperem, funciona. No? Esperem que s'arribi abans d'hora, no? A esa punta, no? De la curva que tant esperem arribar. I bé, Susana, dir que ja saben vostès que aquesta és la setmana del turisme, perquè arranca avui mateix Fitur, que des d'ací, des de la nostra casa, estem intentant cridar a tots els nostres localitats del voltant per saber i per informar de quina és aquesta oferta o novetats que oferiran en aquesta mostra turística. I bé, resulta que el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha presentat durant aquesta setmana la Ruta 99, un projecte de promoció turística amb el qual es pretén donar visibilitat als 24 municipis de la Comunitat Valenciana de menys de 100 habitants que es troben en risc de despoblació. El cap del Consell ha assegurat que aquesta iniciativa constitueix una espècie de camí de Santiago a la valenciana que naix enfront de la mantra de l'Espanya buida i ha manifestat que farà visible que els pobles de l'interior de la comunitat no estem buits sinó plens de vida, de valors i d'oportunitats. Ens agrada moltíssim, no?, perquè és veritat que la Comunitat Valenciana és molt més que costa, no, Susana?
Sí, crec que en són quatre en la província de Castelló que formaran part d'aquesta ruta. Recordem que Fitur se desenvoluparà durant 5 dies, serà del 19 al 23 de gener, i acull tant a professionals com a sectors del turisme, interessats en les últimes tendències del sector, com al públic en general, que també li interessa. El que vulga conèixer de primera mà els destins ofertats. Els tres primers dies de fira obrirà les portes exclusivament als visitants professionals, sí, que això correcte. És el que molta gent desconeix. I durant el fin de setmana també serà al públic en general. Del 19 al 21 serà pas professionals i l'horari serà de 10 a 7 de la vesprada, i el públic en general serà pel cap de setmana, dic jo, perquè si algú li avellís se n'anessin cap a Madrid. Jo estic molts que se n'anirien. Serà el 22 de 10 a 20 de la nit.
I bé, i dir que demà és el dia de la Comunitat Valenciana, no?, que molts es fan ressò allí de les seues novetats. Bé, que per cert, ara a les 12 estan presentant Turiesport a Fitur, no?, la nostra primera fira d'esports, que és la nostra novetat en guany en Fitur de Vila-real, Susana.
Que per cert, no està allí en este moment ni el president del govern ni el president del Consell. Tots dos s'han anat a Alicant per a mantenir un encontre sobre vivenda per a jovens. Això diuen ells. Nosaltres imaginàvem que havien d'estar allí, però vaja, igual com demà...
El rei estava.
Home, ell és el que sempre inaugura i Safira, no? Però jo, per exemple, sí que me'n recorde que el primer dia, quan encara estava en l'oposició, Pedro Sánchez sí que anava el primer dia, no?
Jo, que Ximo Puig, bueno, com demà és el dia de la comunitat i tal...
Jo imagino que anirà demà.
Anirà demà, no? Per ahir i tal. Però que el president del govern avui no estiga.
Ja.
Però dius que el rei sí, sí?
El rei a les 11:20 ha plegat allí.
El rei i Letizia sempre van.
Bueno, el millor és que...
No, sense paraules, no, Susana? Vols que passem pàgina?
O el president o el rei.
És clar.
Esto, vamos.
Passem pàgina perquè el ple de la Diputació de Castelló va aprovar ahir finalment els seus pressupostos sota el lema Més Impuls Castelló per a 2022, una xifra que ascendeix als 177,8 milions d'euros, 9,5 milions més i un 5,66% més elevat que el passat exercici. Va ser aprovat en els vots favorables dels partits que formen part de l'equip de govern, que són PSPB i Compromís, i l'abstenció del Partit Popular i Ciutadans. Susana.
Si parlem de diputació, no sé si més avant... Bueno, sí, vas a donar-me la notícia més avant. Vinga.
Sí, perquè per cert que durant el ple d'ahir la portaveu de Ciutadans en la Diputació, Cristina Fernández, va criticar l'escandalós silenci de l'equip de govern socialista després del recent atac masclista de Vinaròs, quan un regidor del PSPB va regalar un cap de corder ensanguentat a la seva companya de partit. Estic llegint literalment la nota de premsa que ens han enviat des de Ciutadans en la Diputació.
Sí, és la companya de l'equip de govern.
Correcte. Sí, Susana.
De l'equip de govern de l'Ajuntament de Vinaròs.
Sí, correcte. Ja sabem vostès que durant les festes nadalenques van començar a comentar així, no?, que durant un amic invisible, un regidor del Partit Socialista, havia regalat un cap de corder ensanguentat a la que era la tinent alcalde que formava... tots per Vinaròs, no, Susana? Doncs bé, Cristina Fernández, la portaveu de Ciutadans en la Diputació, va criticar així pues que encara no s'haguera, diguérem, cessat aquest regidor del PSPB que va fer aquest regal que per a ella va ser improcedent. Vaig a llegir textualment com se va referir Cristina Fernández a este cas. El senyor José Chaler avui dia seguís sense dimitir. M'imagine que haurien tal dit tal fets vostès si això ho arriba a fer un regidor d'un altre partit polític. Manifestacions, declaracions institucionals, recollida de signatures. No estan això, s'han tornat a quedar musts davant un maltractament i una vexació a una dona, a una regidora de manual, perquè la regidora de Podemos sí que va dir haver-se sentit menyspreada, humiliada i menystinguda pel seu company de govern. De què serveixen els minuts de silenci si silenciem un atac així? Així, aquell cessament no depèn de Pedro Sánchez, sinó de dirigents socialistes així presents, referits a la Diputació de Castelló. Encara estem esperant que la diputada d'Igualtat, Patricia Puerta, condemne els succeïts. Sembla ser que si el maltratador és masclista, però socialista, les coses canvien. Així es va referir Cristina Fernández a aquest fet, Susana. I bé, pues, avui mateix...
Això era ahir. I va arribar la nota de premsa sobre les... La una i mitja del migdia rebia una nota de premsa de Ciutadans en Diputació, que Ciutadans en Diputació demanava el cese del concejal que tildava de machista, maltratador i socialista. Bueno, ho han fet molt seguidet, és dir, machista, maltratador i socialista, de Vinaròs.
I bé, resultats, avui mateix el regidor d'Urbanisme de Vinaròs...
A les 11:41.
Sí, correcte. Pues, autor del regal de l'amic invisible, pues, ha fet la seva dimissió, ha sigut forçat, segons ells. La seva agrupació local del PSPB pues, ha llegit allí aquest matí una carta en la qual explica que pese al suport de l'executiva local i la resta del partit ha hagut de prendre aquesta decisió pel fet que no té aquest manteniment per part de la resta de l'equip municipal i de l'alcalde, Susana.
De Chalerdia anuncia que seguirà vinculat al partit en el que espera continuar intentant millorar la vida de la gent des de la llavor que pot fer en la des de la formació, perquè ell diu que entén que és el millor. Però bueno, el titular d'Urbanisme de Vinaròs demeteix forçat per la polèmica d'eixe regal que se tilda de gore.
La veritat és que un poquet desagradable va ser, no? Jo imagino qualsevol persona que obriga aquest paquet i se trobe totes aquestes vísceres del corder, no li agradaria.
Pel·lícula del Padrino, no?
Un poquet, sí, la veritat. Doncs bé, dita aquesta informació, Susana, continuem amb altres poblacions perquè la Guàrdia Civil ha detingut a dos homes per 5 presumptes delictes de robatori amb força en diferents centres escolars de la localitat de Nules. Els presumptes autors forçaven les portes d'emergència per a poder accedir a l'interior i dur a terme la comissió dels fets delictius. De les investigacions realitzades es va aconseguir identificar, localitzar i detindre els presumptes autors, resultant ser dos homes de 19 i 21 anys. Els Guàrdies Civils van poder recuperar un ordinador, una càmera fotogràfica, diversos USBs, un cronòmetre i diversos materials electrònics que ja han sigut retornats als seus legítims propietaris, Susana.
Bueno, és que quan diem el robatori en força, primer ens hem esglaiat pensant que podrien haver agredit a gent que està esperant els xiquets o els propis alumnes que ja tenen una edat i porten coses de valor damunt, però bueno, s'ha sigut als locals.
Ara parlem de Vila-real, perquè l'Ajuntament ha concedit durant l'any passat prop de 1,7 milions d'euros en ajudes directes amb la finalitat de pal·liar els efectes de la pandèmia en l'activitat econòmica de la ciutat. És el balanç que realitza el Departament de Comerç, que xifra en 686 les subvencions concedides en les diferents convocatòries llançades des del Consell Histori per a injectar liquiditat als negocis que més han patit les conseqüències de les restriccions i protocols de prevenció per la Covid-19. Hosteleria i alimentació al costat de comerços de vestir i calçat i serveis personals com a perruqueries copen el gruix d'aquestes ajudes. I bé, la regidoria de normalització lingüística també ha iniciat una nova edició dels cursos de valencià gratuïts per a la població adulta que s'impartiran de gener a juny de 2022 adaptats als protocols de seguretat necessaris davant de la situació sanitària actual. Són cursos dedicats a pares, mares i persones que acaben d'arribar, que per cert són els nostres veïns.
Mira, Maria, jo si anara a viure un altre inclús a una altra ciutat, eh? A mi m'agradaria que m'ensenyaren el seu idioma, perquè d'alguna manera tu eres més, més d'allí, t'integres més, eres més còmplice a l'hora de compartir la teua vida en els teus conciutadans.
Correcte, Susana.
Publicitat i anem a esports?
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
Nueva promoción de viviendas en Vila-real, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Vila-real, avenida Castellón número 1, Vila-real.
Ara, reciclant pots i botelles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teua ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teua ciutat.
Ecoembes, Generalitat Valenciana i Diputació de Castelló.
Electricidad es lo que sientes cuando te estás preparando para tu primera cita. Escoges la colonia perfecta y sales de casa. Y también lo que sientes cuando conduces el nuevo Nissan Qashqai. Ven a tu concesionario Nissan y consigue el nuevo Nissan Qashqai electrificado con mild hybrid y etiqueta eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando.
Víctor, conta'm notícies d'esports, però de les que tenim ganes de saber, com per exemple la que me contava ahir Javi explicant-me com es fan la prova de coronavirus als jugadors de futbol. A mi m'encanta i jo un dia d'estos pilla Javi per el passillo i el poso en directe.
Bueno, guanya Supercopa d'Espanya femenina, òbviament no és en Aràbia Saudí, pobres tenen que jugar en la ciutat esportiva de la federació, cosa que a les jugadores no ha sentat molt bé, però bueno, Madrid-Barça a les 7 i quart de la vesprada en Las Rozas i dir que el Televisa el canal que se n'ha obert per a tots. Que se podrà veure almenys. Que els partits de lliga de futbol femení costa un munt de veure'ls.
Bueno, però res estranyar, és dir, algo que també explicàvem.
I dir que en Austràlia seguissin Carreño, Alcaraz, Núria i, òbviament, Paula Badosa i Nadal. Perquè dic òbviament perquè és que Nadal i Paula Badosa fa molta pinta de que plegaran a quarts o semifinals.
Dona compte que les xiques no tenen tantes baixes de coronavirus, us heu donat compte?
No ho sé.
És una miqueta curiós.
Ai, que no lo habías dicho, lo tengo que decir yo, Víctor. Bueno, hi ha que dir que tenen molt controlats els jugadors de futbol en els clubs, eh? Tots els dies es fan proves i diverses proves, segons explicava ahir. Javi m'explicava, perquè ahir Javi va venir un poc maluset i tenia més ganes de parlar. Ens explicava que els jugadors es tenen molt, molt, molt controlats i també els tenen tan controlats que sabes a quan tenen més càrrega o menys càrrega de contagi, eh? És algo curiós, Víctor?
Bueno, és la sort de ser futbolista, no? Que tens els millors pendents de tu.
Bueno, la sort que tenen els que treballen dins dels clubs, perquè jo penso que això tindria que passar en totes les empreses, és a dir, les empreses haurien de tindre, en totes, i sobretot en les que a lo millor manegen més economia, allò de tindre ben controlats els seus treballadors, perquè seria de la forma que li plantarien més cara al virus. Però vaja, ara com ja també podem fer segons les farmàcies, que per cert, com aniria allò de les farmàcies? Tindrem que preguntar-lo.
N'hi haurà que preguntar.
Perquè jo recorde el primer dia que se fan anunci, i des dels centres de salut de Vila-real es comencen a enviar-li a les farmàcies, a la gent, i les farmàcies encara no tenien ni siquiera unes indicacions de com havien de procedir a fer aquestes proves. En fi, tenim més de porcs?
No, ja està per avui.
Per cert, Maria, ens ha oblidat dir que el Consell de Ministres aprovava el vot jove per al llogar de vivendes de fins 250 euros. L'aprovava ahir i era una ajuda que suposaria 250 euros al mes per a pagar vivendes habituals i que tindria efecte retroactiu des de l'1 de gener. És dir, si tu eres jove, vale? Estem parlant de 18 a 35 anys. Recordeu quan la joventut allà als 24-25 parava? No, ara del 35, hasta els 35 eres jove. Per lo tant...
Perdó, escolta, hi hauria molta gent de 40 anys que et diria jo soc jove.
Per lo tant, els que passem dels 35 anys estem en una edat productiva al màxim, allò de fer-se major ja va corrent, no?
Bueno.
Es podrà sol·licitar quan cobren menys de 24.318 euros anuals i el lloguer no supera dels 600 euros al mes. Bé, claro, si tu ara és una persona que cobres menys d'aquesta quantitat, perquè això ho tens simplement per als teus gastos, imagina't que tu ets una persona que dius, bueno, jo vaig els caps de setmana, faig qualsevol coseta, però jo mon pare i ma mare m'ingressen, jo tinc un pisàs de 1.500 euros al mes i a mi en damunt l'estat me'n dona 150. No feu trampes. Això fa per la gent que ho necessite
deberes.
Per lo tant, estem molt contents de que això hagi sigut així, sobretot les mares que tenim fills que tenim ganes de que això, de que s'independitzen. Bueno, jo no puc parlar per mi, però la veritat és que no vull independitzar la meva xiqueta de 13 anys, que els altres ja se busquen la vida. Però bueno, dit això, anem ja a Fitur, Maria, perquè anem a veure si ens comencen a parlar de lo que és Fitur, perquè a les 12 s'inaugurava.
Correcte, Susana.
Y se va sin decir adiós, no la dejes ir y no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se lleva mi corazón.
Estás a la 92.2 FM.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila Real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Imagina reunir toda la inmensa oferta de turismo deportivo de la provincia de Castellón en un único punto. Imagina al sector de turismo deportivo trabajar conjuntamente en un mismo lugar para crear más y mejores oportunidades. Este año no hará falta que lo sigas imaginando. Lo veremos en Vila-real, en la primera edición de Tour Sport, del 26 al 29 de mayo en el Termé de Vila-real. Empresas y entidades de turismo deportivo pondrán en común ideas en un evento abierto también al público para que puedas vivir esas experiencias. Vila-real avanza en turisme.
S'obri el termini per a optar a les subvencions 2022 de Fundació Caixa Rural Vila-real. Unes ajudes dirigides a entitats assistencials i inclusives de la localitat. Més informació en fundaciocaixarural.org. Tots junts fem poble.
Bé, com els ha dit fa una estoneta, ja estem en Fitur, estem dins de Fitur. En este cas tenim el fil telefònic a Marta Barrachiña, ella és la presidenta del Partit Popular de la província de Castelló, a més és l'alcaldessa de Vall d'Alba i avui té una ocasió especial. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana. Encantada d'estar amb vosaltres, de nou.
Què tenim avui per a presentar a la Fira Internacional de Turisme?
Bueno, pues tenim a tot el despliegue de tots els pobles de la província de Castelló turístics. Tenim ahí a tota la representació que, bueno, pues faran gala de totes les bonances que té la província de Castelló, que ja saps que són moltíssimes. Uh-huh. I a banda jo, a nivell personal, si me permitisses, pues el meu estrella Michelin, Miguel Barrera, el de Cal Paradís, pues fa un show cooking a través de la Ruta de Sabor, del programa que ja saps que està instal·lat en la Diputació de Castelló des que governava el Partit Popular. Uh-huh. Fa un subcooking en l'estand, bueno, pues per a ficar en valor pues, tot el nostre producte i tota la bona gastronomia que tenim en la província.
vostè ha vist de l'estand, que té la Diputació ahir en la fira, què li ha aparegut? Quina sensació té?
Pues molt bé, perquè serà que som de Castelló i mos tire la terreta, però me pareix un dels estants més xulos i que la veritat és que fiquen valor pues, totes les nostres poblacions turístiques que són moltes i molt bones totes.
Si vostè haurà sigut la que haurà decidit com era aquest estant, què haurà llevat i què haurà posat?
No haurà llevat res. La veritat que és l'únic que tirem en falta pues, que abans els municipis més menuts que no estàvem qualificats com turisme teníem algun espai per a ensenyar també les nostres coses, perquè aunque no tingues la distinció turística, pues saps que, per exemple, el cas de Vall d'Alba és un poble jove que encara no ha fet els 100 anys, però tenim una gastronomia magnífica. Bueno, pues antes es permetia una miqueta més d'espai, però bueno, també s'entén que n'hi ha que focalitzar en els municipis importants, que nosaltres en la província de Castelló ne tenim molts, i de més grans, pues que al final són els que atrauen tot el turisme a la província de Castelló. I la veritat és que, a veure, sempre se poden millorar les coses, però en cas de turisme, que saps que és clau per a la província de Castelló, pues, apoyant el patronat de turisme, en este cas i a la Diputació per a que seguisca en la gran llavor i reforçant els nostres empresaris turístics i a la fi pues, a tots els que viuen del turisme en la província.
Sí, en este cas parlàvem d'aquesta dualitat que tenim en la província de Castelló del tindre costa interior en res de temps, no?
És una meravella, la veritat és que és una meravella tot el món que ve de fora. Nosaltres perquè estem molt acostumats i al final tot el que tens en casa pareix que no ho valores, però tota persona que ve de fora valore que tens a la costa a no res de l'interior, canvia la temperatura, canvia l'ambient, canvia el fer de cada poble, inclús canvia la gastronomia des de la costa fins a l'interior i la veritat és que és un valor a l'alça que n'hi ha que seguir treballant i fomentant per lo que t'he dit. Perquè són molts els empresaris turístics que aposten tant en gastronomia com en el servei hotelari de vivendes de turístiques i n'hi ha que seguir recolzant-los.
Què pensa la presidenta del Partit Popular de la província de Castelló, que avui no estiga el president del govern i tampoc estiga al cap del Consell ahir?
Bueno, pues al final suposo que estaran en altres coses. Jo crec que més importants no. Imagina que ja tindran el seu espai. Si no tinc mal entès el president de la Generalitat visite demà Fitur, però bueno, jo sí que crec que n'hi hauria que fer una aposta més decidida pel turisme, sobretot en les províncies on és clau, perquè nosaltres, la nostra província és molt dinàmica en sectors, saps que vivim de la ceràmica, de l'agricultura, del turisme, i bueno, tot això fa que la nostra província seguisca evolucionant, jo crec que és important recolzar-los, al igual que és important pues sempre que hem demanat les ajudes i tot, que hem d'estar detrás d'aquest sector, que malauradament ha patit com a tres, però estem especial en tota la pandèmia, doncs n'hi ha que fer un sobreesforç. Jo molt contenta de que la fira s'hagi pogut celebrar en temps i forma, a pesar del pico de la pandèmia, però tot l'empresariat turístic ho necessita i crec que serà un revulsiu i crec que encarem una temporada tant de Setmana Santa com d'estiu, que serà molt bona per a la província de Castelló i sobretot pues, per als que diàriament alcen la porta, donen feina i mantenen la nostra província ahir en l'ullet turístic.
Sí, mire, vostè me dia que estarien en coses el millor que consideren ells, que és més important, però fa 2 anys que no se celebra i s'assira, és una fira internacional. Ells estan en este moment en terres alicantines. Vostè sap per què?
Estan presentant... Què està? No sé ara exactament. La veritat és que estic tan preocupada de les necessitats de Vall d'Alba i de la província de Castelló. No sé en què està, no? Estan presentant algo ere, no sé. Dime tu.
Sí, sí. Jo sí, li dic en un segonet, perquè ho tinc així. Un segonet i en seguida li dic que era el que estaven presentant exactament, perquè li diré el nom de lo que estaven presentant. Vale. Estaven respaldant l'aposta promocional de la Costa Blanca alicantina.
Només alicantina? Bueno, pues va. Bé, la Costa Blanca alicantina és una meravella, igual que tot el que té la Comunitat Valenciana, però bueno, sí que agrairíem el resto de vins de la Comunitat Valenciana que no només se centraven en Alacant. Però bé, jo crec que en este tema de turisme és més important el recolzament de tots i la força de tots que criticar més si uns fan una cosa o una altra. Nosaltres ara, des de l'oposició, el que volem és que se seguís que cuidant molt el tema del turisme, perquè és fonamental tant a Castelló com a la resta de províncies de la comunitat i estarem ahí pues, per ajudar-los, per a recolzar-los, per a traure iniciatives que els reforcen i per a seguir. Bueno, exemples Castelló que va crear en el seu moment els governs del Partit Popular a la Diputació, van crear l'escenari deportiu, la terra de festivals, la ruta de sabor, Eixample de l'aposta que el Partit Popular i tots els dirigents en aquest moment van fer pel turisme, i ara el que n'hi ha que demanar és que se continue, que se reforce i que cada dia pues, vagi una miqueta millor.
Si me permetís, Marta Barrachina, li comento també, perquè no sé si s'haurà enterat, de que el conseller d'Urbanisme de Vinaròs, Jesús Chaler, acaba de dimitir.
Bueno, pues sí, la veritat és que he vist venint cap a Madrid, cap a Fitur, que acaba de dimitir. Jo crec que ja toca, ha tardat molt. La veritat és que no vaig a recordar els fets perquè són, sincerament, vamos, ni per a recordar-los, però crec que en política, els polítics tenim que estar per a millorar el bé dels nostres veïns i veïnes, i aquestes coses, per molt que siguin en tono de broma, mig broma, no se poden suportar. I menys, bueno, si m'ho permetis, cara a una dona, entonces crec que era el que tocava, igual que crec que l'alcalde hagués de assumir més responsabilitats. Els nostres companys de Vinaròs, tant el nostre portaveu Juan Amat com el nostre president local Lluís Gandia, des del primer moment han estat ahí demanant que, per favor, l'equip de govern el que té que fer és estar al pendent dels vinarosencs i vinarosenques, que tenen moltes necessitats i que se deuen a ells, perquè tots estan cobrant un sou, i tot és el que hem de fer és diàriament preocupar-se per les necessitats de Vinaròs i deficiències que són moltíssimes.
Pues Marta Barrachina, presidenta del Partit Popular i també, com no, alcaldessa de Vall d'Alba, moltes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a tu. Un besito molt gran.
Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care, all the lonely people, where do they all come from?
Estás a la 92.2 FM.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Nueva delicia, nuevo placer, American Style Chicken Buffalo, solo en McDonald's. ¿Prefieres bañarte en queso? McStream 3 quesos, Gouda, Cheddar y Camembert. Haz la doble y acompáñala de nuestras McShaker Fries o McShaker Fries Deluxe, también con sabor a queso. Te esperamos en McDonald's Castellón y Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sports Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
Diputació porta a la Fira Internacional de Turisme a Fitur, que s'ha inaugurat avui, Pues el que feia dos anys que no podíem disfrutar i són estos festivals de música, la gastronomia molt compromesa en prestigi, qualitat i grans events deportius, perquè som una província única on se dona la dualitat costa interior. Tenim al fil telefònic a Virgínia Martí, ella és diputada de Turisme. Bon dia, Virgínia.
Bon dia.
Diputada, tenim una província única, tenim dualitat costa interior i un gran compromís en aquesta marca de la ruta del sabor, no?
Sí, la veritat és que el fet d'aquesta dualitat que tu dius de costa i interior, pues és la gran riquesa que té Castelló, que a 5 minutets, menys de 5 minuts de la costa, tenim, estem en plena muntanya i poder gaudir del que l'interior ens ofereix, pues és aquesta aquest magnífic interior que tenim, pues és l'important que té la província de Castelló i la diferenciació respecte a altres destins. I com no, pues Castelló Ruta de Sabor és un d'aquests projectes que naix com a un projecte agroalimentari i que al final es convertís en un projecte i en la gran aposta del turisme gastronòmic de la província de Castelló.
Sí, comencem per allò de lo que eren aquestes competicions, aquestes proves entre les cites ciclístiques més rellevants, són les competicions tan prestigioses com són la Mediterranean Epic, no?
Sí, la veritat és que la Mediterranean Epic ja porta uns anys portant-se a terme esta carrera i és una de les úniques proves UCI, n'hi ha dos en tot el món i una la tenim nosaltres en BTT, a la província de Castelló, concretament pues, se fa en Orpesa, Castelló, per la zona de la Plana. La veritat és que ens tenim que aprofitar d'aquestes proves per a donar a conèixer la nostra província i el gran potencial en qüestió de cicloturisme com tenim a la província de Castelló. Nosaltres, des de la Diputació, des del Patronat Provincial de Turisme, hem començat ja a treballar en el grup de producte de cicloturisme, que serà Cycling Castelló, i la veritat és que estem molt il·lusionats en aquest projecte.
També recuperarem ixe retorn d'events musicals que ha portat el nom de la província per tot el món, el cas del FIP, l'Arenal Saum o el Rototom, no?
Sí, per supòs. Ells, dins de lo que és el sector turístic i el sector de festivals, la veritat que aquesta pandèmia han sigut els grans damnificats. No poder l'any passat tampoc fer els grans festivals que es feien en la nostra província, tot i que nosaltres des de la Diputació també vam donar suport a aquells nous formats de festivals que sí que van aparèixer, però que realment el tierra de festivals com són el FIP de l'Arenal i el Rototom, pues esperem gaudir i tornar a disfrutar d'ells aquest 2022.
I el compromís en aquesta en fer gastronomia de qualitat està en Castelló Ruta de Sabor, perquè un total de 57 noves empreses productores i de serveis turístics de la província són les que van obtindre l'any passat un distintiu com el que acredita el nivell de qualitat i especialització en matèria de turisme gastronòmic, diputada.
Sí, la veritat que és un projecte que, com bé dia abans, era un projecte agroalimentari per a donar suport als productors i que al final s'ha convertit en el gran projecte del turisme gastronòmic de la província. Estem molt contents de l'acceptació que té el projecte, de la il·lusió que ha generat entre el sector i el fet que l'any passat 57 empreses s'adheriren al projecte. Sumem més de 300 empreses al projecte, tant productors com empreses de serveis al projecte i la veritat que estem molt contents. En nosaltres avui estaran pues, les tres estrelles Michelin, els tres restaurants estrelles Michelin, i són els grans ambaixadors de la marca gastronòmica de la província i allí estaran donant suport a aquest projecte també.
En este cas, cal destacar que n'hi ha 144 productors d'aliment. Quan parlem de 144 productors d'aliment, estem parlant que l'aliment en el que s'elabora després, el que nosaltres es mengem i disfrutem, són productes de qualitat i autòctonos.
Sí, productes de qualitat i de la província, de la nostra província, i produït en la nostra província. Tenim des de productes de Llotja fins a d'alta muntanya, com puguen ser les trufes, passant també per productes com puguen ser del sector secundari, doncs, cellers, i se fan, tenim vins, tenim mermelades, tenim de carns, de productes de horta, tenim olis. La veritat que cada vegada més el ventall de productes augmenta, inclús tenim aguacates. O sigui que hi ha cada vegada més, hi ha un ventall de productes, pues, de gran qualitat, de proximitat, i això és el que enriqueix el projecte també.
I diem que són 231, els diem tots perquè no volem que se'ns quede ningú fora, els locals dels que poden disfrutar d'estos aliments gastronòmics i del potencial dels productes d'origen local. Cal dir que avui tindran a Raül Resino i a Miguel Barreda, no?
Sí, també vindran Alejandra i Emmanuel, que són els propietaris i els chefs d'Atalaya, que és el nou restaurant que va obtindre l'any passat l'estrella Michelin també. O sigui que tots els representants de tots els restaurants d'estrella Michelin de la província vindran a donar-nos suport també a Fitur.
Virginia, i ara, clar, jo li preguntaria a vostè, i després de tot el que han passat, la sensació que té vostè de tornar a estar ahí ben en la seva província?
Pues jo, il·lusió. És que hi ganes.
Clar.
Jo crec que tenim que estar molt orgullosos del sector turístic que tenim, un sector que ha sabut adaptar-se als mals moments, un sector que renaix de les renais com l'ave fènix, i sí, que mai s'ha mort, sinó que una pandèmia ens va afectar i ens va tocar, però que no, el sector ni estava en crisi ni molt menys, en els millors números que teníem d'ocupació i de la història, pues, ens va vindre una pandèmia que ens ho va troncar tot, però això no vol dir que estiguem morts ni molt menys. Entonces, aquest any tornem, l'any passat ho vam fer el mes de maig, enguany o tornem a fer les dades normals, i la veritat és que només podem estar més que il·lusionats i amb ganes de tornar a mantenir projectes que havíem deixat, nous projectes que tenim per a enfortir molt més a la província de Castelló.
Podem dir que tenim una província competitiva, musical i deliciosa, i sobretot de mar i muntanya, no, diputada?
Totalment. Ho has descrit molt bé, totalment. Tenim una província única. Pot ser que de les tres províncies de la Comunitat Valenciana siguem la més desconeguda, però no per això que no tinguem grans recursos com els que tenim, i el que tenim que fer és, pues, treballar per a donar-los a conèixer.
Moltes gràcies, diputada, per haver-nos atès, que sé que avui té un dia complicadet. Però vaja, moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres. And keep you satisfied. There's anything that you want.
Estàs a la 92.2 FM.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Thank you.
I si parlem de turisme en la província de Castelló, obligats a parlar de Benicàssim. Benicàssim aposta per tindre experiències en els cinc sentits, però perquè ens ho expliqui millor anem a parlar en la seva en la regidora de turisme, en Cristina Fernández. Molt bon dia, Cristina.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Des de Fitur, no? Presentant i promovent tot allò que té la seva població, eh?
Així no és, estem de camí, en concret, però bueno, arribarem pronte i demà tenim a les 4:30 a la sala de premsa i la presentació de les experiències de Benicàssim.
Perquè volen impulsar aquesta plataforma per a que la gent disfrute d'aquestes experiències, com pot ser el tacte, el gust, l'oït, no?
Pues aixina és. És veritat que després de tot el que hem passat, no? Enguany deu de ser l'any de la recuperació, no? I de tornar a tindre aquesta il·lusió, aquesta esperança i tot el que ens il·lusione que ens doni peu a viatjar, no? Al final, una de les contestacions a les preguntes de què més tiràvem a faltar en el temps de la pandèmia, tota la gent ha dit que era viatjar. Uh-huh. I la veritat és que, bueno, és hora de que el turisme se reconvertís en un turisme segur, perquè també és una de les necessitats, no? Que tot el turista de avui en dia és antefique, no? A altres coses. I el que hem fet és pues fer unes experiències en tota la qualitat i en tota la seguretat i les garanties de seguretat per a vindre a Benicàssim en una sèrie d'experiències que, bueno, està l'experiència gastronòmica, està l'experiència saludable, que ja la portàvem al 2020 com un eix fonamental de l'oferta de Benicàssim, i també el paquet, diguem, o l'experiència de tots els events musicals i culturals que tenim aquí a Benicàssim.
Clar, perquè si posem en valor aquestes platges de, bueno, de somni que tenen ahir, també és ben sabut per tot el món que és reconegut per ser una ciutat de festivals, perquè resulta que s'obriran Setmana Santa per fi i en unes condicions perfectes per a passar el moment que s'està vivint, no? O sigui, estaran en totes les condicions sanitàries que s'hi tinguin que tindre en aquest moment, el Sant Sant, no?
Pues tot apunta que serà aixina. Clar, estem en la incertidumbre de sempre, que quan pareix que acabem ja una ola, sempre ve l'altra, no? Però bueno, pareix que sí, que coincidirà la Setmana Santa en el final de la pandèmia, o això és el que auguren els expertos. Aixina ho desitgem nosaltres. I bueno, Benicàssim és terra de música i de festivals. De fet, vam ser nosaltres també pioners en la creació d'aquest concepte actual de festivals, uh-huh, i també en desenvolupar-lo, no? Fins a nous horitzons. Està el FIT, el Rototom, el Sansa, que tu has dit, però també tenim altres festivals com el blues o el flamenco que amenitzen els carrers del municipi, i sens oblidar tampoc del certamen internacional com el del guitarrista Francisco Tàrrega, que este any complís el 55 aniversari, o el de Benicàssim Benepoc, que van presentar l'any passat així a Fitur en la seva 10a edició.
Anem a fer un repàs d'aquelles playes que té Benicàssim, que és Boramar, Almedrava, Torre Sant Vicent, els Terrers, Iepolis, la Heliòpolis, perquè aquestes platges, el que no conega o el que no s'imagine, simplement per el nom, o no les hagi visitades, no se pot imaginar lo que allí se pot, els sentits que se poden tindre, no?
O sigui, quina és, no? Nosaltres hem titulat també aquesta proposta amb els cinc sentits, uh-huh, per allò de sentir així a Benicàssim. Bueno, Benicàssim està a 3 o 4 hores només en cotxe, per exemple, des d'ací, des de Madrid, uh-huh, no? En el mar Mediterrani, en les platges espectaculars, com bé has dit, né? Totes en bandera azul, per cert, i els seus espais naturals, els acantilats, les muntanyes, ideals per a practicar qualsevol deport o simplement per a donar un passeig, no? Per al camp, però sempre en aquesta salut com un estil de vida. Nosaltres hem dissenyat les experiències al final per a tots els públics. Tu pots, pues, a lo millor vindre en la teua parella un cap de setmana, també, uh-huh, pots vindre un pont en els xiquets, Pasar una semana gaudint de l'esport de muntanya o de platja o pegar una volta inclús a la teua vida, al teu modo de viure i vindre a teletreballar. Així, no? A un enclau del somni, no? Allun del estrès de la ciutat. I bueno, jo pense que tenim tots els condicionants, tenim pues el clima també ens acompanya, la qualitat de l'aire, tots els racons que tenim així a Benicàssim per a deleitar-nos i bueno, i a més les experiències tan saludables com les gastronòmiques, com la de música i events per a que tu no vulguis anar-te mai de Benicàssim.
Per lo tant, vostè, el consell que els dona a la gent és que vagin a visitar Benicàssim, no?
Sí, nosaltres en aquestes experiències el que fem és donar-te, com se sol dir, la llave en mano, no? Te paquetitzem unes experiències segons el perfil del turista que sigues i a més, si no eres una persona que t'agrada que te encorset en una activitat o eres més desorganitzada, no? Més trotamundos, pues pots triar la teua experiència pues, fent el teu paquet a medida, no? Si vols una activitat d'esport, combinar-la en una gastronòmica i a lo millor en una esportiva, pues te donem la possibilitat, o sigui que t'ho fiquem fàcil per a que vingues a conèixer Benicàssim.
Mire, jo li dic això de que ho posa fàcil i que dona la clau, la mateixa clau que li ha donat vostè al alcalde de Vinaròs, perquè si ahir vostè li dia, li demanava que no al consistori de Vinaròs, al govern de Vinaròs, a l'alcalde de Vinaròs, que no se fera còmplice d'aquest escandalós silenci que tenien en el regidor d'Urbanisme per haver-li fet aquest regal en tanta mala fe a la regidora a una companyera d'equip de govern, Ana Fibla, una companyera d'un altre partit però del mateix equip de govern. Pues bueno, li ho han agarrat al peu de la lletra, perquè avui este regidor que va regalar este mal regal gore ha dimitit. José Chaler, el regidor de l'Ajuntament de Vinaròs, ha dimitit en hores de que vostè demanara la seva dimissió o almenys li diguera a l'alcalde de Vinaròs que tinguera sentit comú i que el fera fora.
Sí, nosaltres ho vam demanar concretament al plenari de Diputació a nivell provincial, posto que la vicepresidenta és justament la responsable de l'àrea d'igualtat, no?, de la Diputació, i en numeroses ocasions pues, ha manifestat, no?, el seu rechazo per certes qüestions de violència de gènere o de violència machista, i ens estranyava molt que no s'haguera pronunciat en aquest cas. Passen els dies i pareixia que no, que ho deixaven córrer, i jo crec que és una cosa, este macabro regalo és una cosa molt més seria i que se li tenia que donar la importància. No se deberia, és que al final crees un precedent i no tot val, ni en política ni en la vida. Així que, bueno, que aplaudim la decisió que s'ha pres, encara que arribi tard, perquè damunt continue dient que compten en el seu recolzament del partit. No sé si seria
sí,
preceptiu que t'aclarares si és així o no, perquè és que no s'ha condenat, no ha succeït. Ha dimitit, sí, però en la boca xicoteta, que dic jo.
Sí, en este cas el que diu és se fa un costat pese a l'apoi de l'executiva local i a la resta del partit. Sin embargo, el resto de l'equip municipal i de l'alcalde era el que ha demanat la seva dimissió. Sí, és cert que el que diu és això, l'exregidor d'Urbanisme. No obstant, sí que ens llama poderosament l'atenció que justament vostè ahir fer aquesta pregunta de què serveix les campanyes contra la violència de gènere si vostès callen quan s'ataca una dona i que avui hagi dimitit. Ens llamava poderosament l'atenció. Sabíem que estava en Fitur i li volíem preguntar. Altra pregunta que també vull fer-li és que què li pareix que el president del govern, Pedro Sánchez, i també el cap del Consell, Ximo Puig, avui no estiguen en Fitur i estiguen en terres alicantines?
Bueno, lo normal es que en la seva agenda havien guardat esta setmana per a Fitur, no? Fitur és la fira internacional més important del món. N'hi ha allí més de 100 països que venen a visitar-nos en més de 90.000 persones en tota la setmana, i jo crec que és una cita prou important per a que el president del govern i el president del Consell facin la seua presència. Ho fem, és de més, que no som ningú, pues, que menys que és que estiguin ahí acudint a la cita anual, que al final és una vegada a l'any.
Bueno, això de que no són ningú, no ho sé, eh? Vostè demana ir una dimissió i ho se produís, no sé.
Bueno, ahí lo que s'ha produït és que el sentit comú ha guanyat la batalla i era la normal, perquè si estem, com te di antes, no? Si estem defensant tots aquests ataques i tot el que estem fent des de les administracions per a esta, per a la violència de gènere, la violència machista i totes les accions en aquest sentit, pues lo normal és que el sentit comú impere en tot això i al final pues, se faci el que se té que fer.
Pues Cristina Fernández, des de Fitur, regidora de Turisme de l'Ajuntament de Vila-real i també diputada provincial. Moltes gràcies per Ciudadanos, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Vila-real, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat Erarbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat Erarbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera.
No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Bueno, recordem que avui estem en Fitur, estem veient que estan presentant des de la província de Castelló al món sencer on poden vindre a esta província que és preciosa i que troben puestos, vamos, inimaginables, no? Però claro, jo els propose viatjar a Marte. I vostès me diran, i com proposa viatjar tant a Marte? Bueno, pues propose viatjar a Marte de la mà de Juan Carda. Continuem en els viatges interestel·lars, en parlant d'aixòs viatges als exoplanetes i als planetes. I concretament anem a parlar en este moment d'aixa futura colonització de Marte. Molt bon dia, Juan.
Bon dia, Susana, un plaer estar una vegada més així.
Clar, nosaltres havíem tingut que tindre avui un stand en Fitur,
sí,
explicant com podríem ser ciutadans de Marte, no?
Jo crec que sí, que era una bona ocasió per a poder haver publicitat ja els viatges a Marte, no? Com un aspecte turístic, no?
Quan hem començat aquesta conversa, Maria m'ha passat unes dades on Tom Hanks diu que rechaça el viatge a l'espai que li ha oferit Bezos per no pagar 24 milions d'euros del bitllet. És que, clar, aquest preu...
Sí, jo crec que és un poquet caret el viatge. No,
però...
no sé si jo en els diners que porten al bolsillo m'arriben.
Bueno, millor entre els dos, no sé, igual.
Anem
a veure on tenim aquest punt de la colonització de Marte.
Bé, l'altre dia és una continuació un poc de les xerrades que estem fent dels exoplanetes, en què en aquest cas estem parlant d'un planeta, colonització d'un planeta que està dins del nostre sistema solar, la nostra estela, que és el Sol. Tinc que recordar que l'interès estava per veure la possibilitat de colonització en aquells planetes o exoplanetes que puguen ser habitables, que sintetitza un poquet el que vam anar parlant, de que tindrien que tindre disponibilitat d'aigua, però una aigua superficial líquida, una densitat atmosfèrica que siga habitable, com la que tenim així en la Terra, i que tinga una gravetat de que pugui retindre la pròpia atmosfera. Aquestes condicions, lamentablement, no se donen encara actualment, no se coneixen bé en Marte. Tenim una pressió, com vam dir l'altre dia, que és aproximadament 1.000 vegades més baixa que la pressió atmosfèrica nostra. Per què? Perquè aquesta falta d'apantallament al vent solar, que diem, fa que l'atmosfera no la retinga i se perd. Vam dir que cada segon perd entre 1 quilo o 2 quilos d'atmosfera. Això fa que hi hagi una depressió molt forta. El clima pues, també se veu afectat. No té una capa densa de com a nosaltres ens protegís de retindre el calor, la temperatura. Per tant, vam parlar que en climes un poc extremats, hi havia clima en les zones, diguem, més equatorials, més càlids, de 9-20 graus, però també temperatures molt, molt baixes en altres extrems. Que tenia relleus, això sí, però relleus francament alts, de quilòmetres d'altura, de muntanyes, això en la Terra no les coneixem. I vam dir també que tenia característiques com és el sol, té terra, n'hi ha terreny, i per tant, en aquest sentit sí que ens dona un paral·lelisme a la Terra. No? Però n'hi ha que tindre en compte aquestes qüestions. Una Terra, que, igual que nosaltres, gira en el mateix eix d'ell, gira en el mateix sentit que fa la Terra, és a dir, en un sentit contrari a les agulles del rellotge. Per això, així i allí, el amaneixer és per l'est i s'oposa per l'oest, pel sentit de giro que té la Terra. I allí passa el mateix. Només hi ha excepcions de giros contraris, que eren els planetes de Venus i Urano, és que vam comentar. Bé, dit això, vam parlar també d'aquestes tentatives. Jo vaig voler destacar una iniciativa de colonització, que era un projecte que van fer els espanyols, naix així, perquè també ficar exemple de que així en el nostre país hi ha iniciatives molt interessants, que va ser seleccionat però que al final no va ser guanyadora d'aquest projecte, que era el projecte Niwa, una ciutat que se pretenia colonitzar a partir del 2054, que van veure els problemes que provocava, se tenia que fer un disseny especial per a evitar la depressió, perquè no exploten els edificis, a diferència de pressió perquè no tenim atmosfera tan densa com la que tenim a Inglaterra, que se tenia que tindre una protecció de les radiacions, perquè no tenim la capa protectora que ens dona la pròpia gravetat de la Terra per a evitar aquests vents solars, de radiacions solars que ens venen, i aquest camp magnètic que s'origina, volia dir. També n'hi ha que dir que la dimensionalitat d'aquesta població podia ser la ciutat de Niwa, era un conglomerat de núcleos poblacionals de 250.000 habitants, i que ells calculaven que Marte podria, en els seus recursos, assumir una població de més de 100 milions d'habitants, o sigui, que n'hi havien, ells calculaven, recursos prou suficients per a mantindre, lògicament, aquesta gent. El límit seria aquesta superpoblació per al consum de l'àvia. L'àvia com a recurs bàsic per al nostre sistema de vida que nosaltres coneixem. Ells van dir que aquesta colònia podria estar completament acabada en l'any 2100. Se van barajar també, ja que hem parlat de la fira Fitur, dels viatges. Estos estaven calculats per a colonització, que un viatge podia durar entre 1 i 3 mesos des de si la Terra està arribar allà a Marte, que amortitzaria en el planeta Roig. Un preu, calculaven ells, que no era tan car com el de Brezos, però que estaria sobre els 250.000 euros. Tampoc diguem que és un preu que estigui tan assequible a tots. On se financiava un viatge d'ida només, en tindre residència i tot el sostén vital, no, per viure, i que s'hauria de dedicar un temps a treballar en tarees assignades a aquesta població. No? Bueno. I l'altre exemple que ens van quedar així l'altre dia era també un exemple per a gas de simulacre en la Terra. Això ho estàvem projectant en els Emirats Àrabs. Era un projecte que van denominar ells, en anglès, Mars Science City, ciutat científica de Marte. Dubai seria la que construirà aquesta minipoblació per explorar el Marte. Van calcular que podia tindre 185.000 metres quadrats i un cost que superaria els 500 milions de dòlars. Si més, el canvi de paritat, ara el dòlar està per damunt de l'euro, però serien més de 568 milions d'euros. Seria l'espai més gran per a simular la vida en Marte que s'ha fet històricament. I seria una manera molt realista de veure com podien viure la gent allí i com se podia dedicar a una àrea per seguir continuant la colonització d'altres planetes a partir de la colonització de Marte. La manera de fer els edificis era molt original, perquè, clar, no pots transportar material de la Terra allí. Entonces, se tirava mà de la tecnologia 3D i a partir de la mateixa arena se dissenyaria, és a dir, els materials que n'hi ha allà a Marte, dissenyar com a robots que construirien aquestes edificacions. I se simulava com se feien, lògicament, així en la Terra, en l'arena que n'hi ha en el desert, que se diu.
L'arena tindria que ser de la mateixa textura, el mateix pes i tot el que més que la de Marte.
Bueno, la textura no té per què ser similar, però podria ser els ingredients per aglomerar-la, això sí. Dir, ficar-li uns additius, el que siga, no? Perquè aglomere. L'arena sí, és un material que diem molt desengrassant i ella de per si no s'aglomera. Si intentes fer un castell d'arena a la playa, se desmorona. N'hi hauria que añadir-li algun additiu més i això sí que s'hauria de portar des de la Terra. També el projecte incluïa laboratoris on se processaren els aliments que se requereixen, com se tenia que fer l'energia, i també proves de cultius agrícoles, en tots aquests aspectes en els quals se podria cultivar en el planeta Roig. En aquest projecte volien fer ells un museu, és un aspecte també de que cara al públic de veure com s'avancen els descobriments històrics i que tindria com a finalitat el motivar els jovens per als temes espacials. Avui es comença a ser un tema candent, però encara no irradia suficient en els més jovens. Contaria en totes les tecnologies que eviten les radiacions, en recordem que estava dient abans, aquestes radiacions que ens venen per els vents solars, i també de temperatures i aquestes extremes que estava parlant, tan oscil·lants. El lloc estaria dissenyat una espècie de domos o de cúpules, no, diríem, que protegirien a les plantes i als aliments d'aquesta radiació solar. I en aquest sentit seria un model per a poder construir aquesta població, fer una rèplica ja en Marte. Seria com una planta pilot, no, d'aquests laboratoris. I aquests són els dos aspectes que vull resaltar dels intentos que s'estan ja fent, no? L'altre aspecte que volia destacar és el de la mineria, l'aspecte que troncalment volia tocar, no?, en aquesta exposició. N'hi ha que veure, per un costat, la crisi nostra energètica i crisi de matèries primes que tenim. Entonces, això em fa que estiguem buscant recursos fora de la Terra, com han dit. Se calcula que, això ho ha calculat des de la NASA, que saben molt, que tots els minerals que estan almacenats en els asteroides que estan en el cinturó del nostre sistema solar correspondrien a un valor de 100.000 milions de dòlars per cada habitant de la Terra. Imagina els recursos que n'hi ha. Ahí estan parlant de la presència d'or, de la presència del platí, de la presència de tungstè, nosaltres en espanyol és wolframi, i de l'àuia com a recursos importants. Jo diria, afegiria ahir també de l'índio. L'índio és un material estratègic que en una altra sessió parlarem d'ell, d'aquests metalls. Des d'entonces s'han ficat entitats també privades a treballar en este tema, d'enviar naus per a poder explorar les riqueses que tenen els asteroides i portar-les al nostre planeta. La tecnologia, podem dir que a l'altura d'avui no ho aconseguim encara, però que està a punt, estem arribant molt a poder-ho aconseguir. Però això destapa un altre problema, que són les qüestions legals. De qui pertenen els recursos?
Clar, mire, jo és que m'he perdut al principi ja, quan vostè diu que mos pertenen a cada habitant, quina quantitat?
100.000 milions de dòlars, està en dòlars, o alguna més en euros.
Clar, això és repartir les coses com a bons germans.
Exacte.
Però resulta que el que va, el que aposta, si l'empresa és privada, això serà de l'empresa privada.
Claro, això és el tema este que t'estava comentant ara d'introduir una legislació. En tot el que jo he estat revisant, bueno, una legislació molt antiga, estem parlant de l'any 60, del segle passat, que era molt oberta, que deia que realment no ha de ser els propietaris dels planetes, no ha de ser de ningú, el descobriment és de tota la humanitat, però, ojo, deixa una porta oberta ahí, o però no diu res, de qui són els recursos d'aquests planetes. Si això se queda en ambigüetat.
Pues jo suposo que el que aposta per anar per ells i portar seu, no?
Claro, això pareix un poc a lo de les pel·lícules de l'Oest, no? De que el que primer arribava al terreno marcava allí la bandera i això era d'ell.
Era el descobridor, no? La conquista, no? És que no estava descobert, ho van descobrir, entonces era d'ells. El que passa i el que ocorreix és com el que va per trufes, que no recordo la similitud, de qui és la trufa.
Claro.
Si el terreny és municipal, si és un terreny privat, no, però si el terreny és municipal...
És el que primer,
la és el que la troba. Entonces, el que ha dissenyat algo per anar a aquests planetes i extraure aquests minerals...
Però això fa el que tu havies dit abans, i se toca d'atenció, és dir, estem desgraciadament en un món que la Terra, però hi ha realment diversos mons, el primer món, el segon món i el tercer món. Aquests recursos al tercer món no li arribarien mai.
Bueno, és tan real com el que passa ara. Inclús els recursos de la Terra al tercer món, què li arriba?
Efectivament, seria una rèplica al final, sí, una rèplica del que està ocorrent ara, però si cal més agressiva encara, perquè un camí s'han acabat de ser la Terra.
Sí. No, però el que ens ocorreix és que aquests recursos es traiem del tercer món per enriquir el primer món. És que no, és pitjor el que fem així a la Terra, perquè clar, el que portem de fora al fi i al cap tampoc era d'ells, però si parlem de recursos naturals del tercer món és que la majoria són d'ells.
Sí, efectivament. Això és l'anacronisme, no, del
claro,
tema.
Claro.
I és un terreno on ells estan habitant i és d'ells, i en canvi els recursos
no són d'ells, no. Per tant els que venen de fora ja ni imaginar
són. I damunt, pobrets, imagina els conflictes que viuen, no?
Que viuen per culpa d'aquests recursos.
Per culpa d'aquests, on estan els recursos més estratègics, on les guerres més feroces n'hi han, on més
per
sanguinàries
tant,
són.
Si així en la Terra estem vivint això...
Hi ha esclavitud encara, en el segle XXI.
Si en així estem vivint això, imaginem-nos els que estan apostant per portar aquests recursos així, perquè claro, el fet de colonitzar Mart a lo millor és perquè sirva de base.
Correcte, és una plataforma, diguem, per a colonitzar altres planetes.
Perquè o sigui,
per què? Perquè Marte, com parlem després, Marte és un planeta en certa forma, per del que ha dit jo, de les condicions atmosfèriques, ambientals, gravetats, etc., se diferencia de la Terra, però té un paral·lelisme fort i és que sí que n'hi ha sòlid, n'hi ha terra, n'hi ha material, n'hi ha relleus, que diuen, i pareix ser que n'hi ha aigua. I això és important. Per què? Perquè en el que estàs dient, fija també una cosa important. Fent el paral·lelisme de la colonització en el segle XIX de Nord-Amèrica, no? És el que tenim més dibuixat en les pel·lícules de l'Oest.
És el que més ens ha ensenyat.
Ahir qui era l'important? Ahir l'important era el miner, no? Però fent un paral·lelisme ara a la colonització de Mars i a Tresalera, ja no és el miner l'important ahir per ara treure recursos. L'important és l'enginyer, per un costat, que pugui dissenyar robots que són ells els que aniran a fer ixe treball d'anar sent i extraure minerals. Però, antes que arribar ahir, antes de la importància de treure minerals importants, com pot ser titani, com podria ser el wolframi, l'or, etc., antes que tot això està, tindre recursos energètics per poder portar la maquinària allí. Per això necessitaríem, per exemple, la tecnologia que avui estem desenvolupant més puntera, poder trobar l'aigua no soles per a... Però suposo que l'aigua no li farà massa falta.
No, però és com
però,
a
ojo, mitjà... l'aigua és essencial per a dividir-la entre protons si i oxigen i fer energia.
Fer la gasolina perfecta.
Efectivament.
Per a que arriben al puesto.
Efectivament. I això és el tema.
Fem una pauseta de publicitat i anem a veure què anem a abordar ara.
Estás a la 92.2 FM.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Estás a la 92.2 FM.
Recordem que estem en Marte, recordem que estem viatjant per els exoplanetes, perquè no només és Fitur i sa cita important de lo que és el turisme nacional, internacional, perdó, sinó que així en esta cadena volem anar més enllà i estem a l'espai exterior. Raonant en Juan Cardà i continuem parlant d'aixòs viatges planetaris. Continuem, Juan.
Sí, pues ja anant acabant un poquet este capítol, dir que respecte a les legislacions n'hi ha aspectes que toquen una miqueta prou fort, una miqueta prou, la ètica. És dir, jurídicament la Lluna se considera com a una figura jurídica de per si. Si la mineria espacial podria suposar una nova forma de colonització i com se podria servir millor a la humanitat mitjançant aquesta mineria de l'espai, o se polaritzaria només en els quatre més rics, no? del planeta. Per tant, és un tema molt obert que té molt d'interès a mesura que se veu la necessitat de recursos ja en la Terra i l'extraordinària potencialitat de recursos que n'hi ha en tots els astros i planetes que tenim en el voltant i fora del nostre voltant. Qui és el propietari de l'espai i els seus recursos són qüestions que estan encara obertes i plantejades fora de la Terra. Els països colonitzants deberien, i més potents, deuen de repartir-se aquest espai entre les potències Xina, Rússia, Estats Units, entre altres, o si és la política de que qui primer arriba és el que se queda en tot. Aquestes són les qüestions obertes i que avui en dia encara no, desafortunadament, no s'han legislat, i això podria potenciar també conflictes. Bé, i volia anar acabant dient també que les condicions fora del nostre sistema solar de trobar exoplanetes que tinguin aspectes d'alt interès. Les condicions ambientals a vegades provoquen fenòmens realment que ens assombrarien així en la Terra. Com és que n'hi hagi un planeta que siga, podem dir que és un planeta pràcticament tot de diamant. Imagines que anem a colonitzar un planeta de diamant. Això existís, pareixer. És un exoplaneta, el 55 Cancri E, són noms tècnics que apareixen referenciats, que és, té un radi dos vegades més gran que la Terra, que té temperatures molt altes i va orbitant al redor de la seva estrella. La superfície pareix ser que està coberta de carbó grafito i de diamants, en vez de tindre altres capes argiloses com corrides en la Terra o d'aigua, no? És un exoplaneta en el qual s'encontra de la Terra a una distància aproximadament de 40 anys llum. Perquè ens fem una idea, equival un any llum a 9 milions i mig de, aproximadament, de quilòmetres. Com que fem el càlcul, no està al costat de casa, no està allà al cantó. Està en la constel·lació de Càncer i l'estrella se diu també és la 55 Cancri i té un giro molt ràpid alrededor d'aquesta estrella i ho fa tan sols en 18 hores. Front als 365 dies que li costa a la Terra fer el giro alrededor de la nostra estrella, que és el Sol. És molt més dens que el nostre planeta, en la massa 8 vegades superior, i la temperatura és un poquet calenteta. És aproximadament de 2.148 graus.
Poquet.
Fijeu-vos que les condicions d'una densitat tan alta de massa fa que la pressió ací sigui al contrari que la de Marte, molt alta, i aquesta temperatura alta col·lapsa en la formació d'aquest carbó en diamant. Diamant és una varietat diemalotròpica del carbó.
Sí.
Això se va descobrir ja en l'any 2011 quan va passar davant de la seva estela i que s'està analitzant i se el planeta de manera de que veure quina possibilitat hi hauria en un futur, encara està lluny, de poder arribar i extraure d'allí el diamant, que és la part interessant que té.
I tant que sí.
És un exemple més de que vegem que els recursos que n'hi ha escampats fora d'ací, de la nostra terra, de la nostra preciada terra, però, clar, les condicions climatològiques, ambientals, etc., són dràsticament molt diferents.
Mire, quan vostè ha dit un any llum, correspon a quan?
A 9 milions i mig de quilòmetres, exactament 9.461.000 milions de quilòmetres. 1.461.000
de quilòmetres.
Milions de quilòmetres.
Els forats, estos que diuen que acurten l'espai entre uns planetes i uns altres?
Els espais que acurten...
Què es diuen? Forats de Cook, no?
Sí, a veure. Això s'aprofita molt és que aprofitant les gravetats que tenen els diferents planetes, podem, diguem, impulsar les naus que nosaltres podríem enviar a colonitzar. És a dir, quan nosaltres passem una nau que enviem pel costat d'un planeta, el propi sistema de giro d'ella provoca una acció d'acceleració que catapulta el coet i el rellança una trea. Com no n'hi ha apenes rosament, i les velocitats també poden ser molt extraordinàries. El problema quin és? El problema és quin tipus d'aislament. Si nosaltres pensarem hipotèticament que enviarem una persona en el que han parlat altres vegades, l'espai físic podria aguantar i les qüestions de velocitats tan altíssimes.
Tant la nau com els inquilinos, no? els que viatgen
allà dins. En la nau. Claro, els components tan electrònics que tu vas ficar com
aguantar aquesta velocitat que seria estar rellençat. Juan Cardà, ens quedem sense temps, però vamos, jo el convide, jo sempre ens resulta molt interessant el que ens conta, a que torni a vindre i ens torni a presentar aquestes coses que tot el món pensem i que quasi ningú les parla, eh?
Bueno, jo te brindé per acabar l'oportunitat de parlar, ja que estem a inaugurar de l'any internacional del vidre, de parlar del vidre i cauríeu assombrosos de les possibilitats tecnològiques que té aquest material, que jo dic que és el molt desconegut encara, perquè és tan usual que el tenim en les finestres, en parabrisos de cotxes o en mil utensilis, però molt desconegut.
Pues l'emplacem a que vostè vinga quan puga i ens parle d'este material que acaba de dir. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Anna.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
I told you about strawberry fields. You know the place where nothing is real. Well, here's another place you can go.
Bé, ja saben vostès que avui ha arrencat Fitur i són moltes les localitats veïnes, no?, que s'aproparan a estan sota el paraigües de la Diputació de Castelló. I una altra de les localitats que estarà present serà Borriana. Per això avui tenim a la seva regidora de turisme, Sara Molina. Bon dia, Sara.
Hola, molt bon dia.
M'imagino que molt d'entusiasme, no?, i molta expectació per presentar, doncs, les vostres novetats, no?, a aquesta mostra tan important del turisme, no?
Sí, demà ja ens n'anem i van estar dos dies allí i la veritat que en ganes d'anar i poder presentar tot el que Borriana oferís per a passar un dia o uns dies màgics a Borriana.
I què és el que oferís Borriana en aquesta edició?
Borriana explicarà un poc tot el que podem trobar, no? I tot el que estem treballant per a millorar el que ja estava, però donar-li, diguem, un cos i crear productes turístics perquè la gent pugui visitar. Tenim la platja, que és envejable, i en la que hi ha, en la que sempre hem treballat, per això tenim la nostra bandera blava. Ja fa 2 anys que tenim la bandera de playes segures, perquè durant la pandèmia hem treballat perquè així siga, a banda de ser una playa magnífica, siga una platja segura. I a banda, també volem presentar els 3 productes que ja portem més d'un any treballant, tant des de cultura com des de turisme, que és la burriana històrica, la medieval i la modernista. I els avanços que han fet en aquests productes. Ara ja han llançat el que són les audioguies per a qualsevol visitant no tinga que esperar a aquestes visites guiades que tant d'èxit tenien, doncs ara ho han traslladat a les audioguies. N'hi ha 3 visites autoguiades, que són doncs, les que ha comentat, no? L'època modernista, perquè Burriana té un potencial molt gran en el modernisme, l'època medieval, on se podran veure tant la Basílica del Salvador com l'àbside, com veure un poc aquelles... Ficamos un poc en situació d'aquella època medieval i, com no, la visita turística en el gran reclam que té, que és el refugi.
Sí, perquè des de fa molt poquet no està obert i són moltes les persones que s'estan interessant per aquest enclau, no?
Sí, estem treballant per poder... perquè les visites siguin més diàries, més seguides, però també és de veres que tenim restriccions en la pandèmia, entonces han de ser grups molt reduïts, perquè sí que volíem obrir-lo pues, per almenys un dissabte al mes, però és molt difícil de controlar els grups, entonces sí que estem fent algunes visites més curtes, aprofitant visites guiades, també se'ls va poder visitar quan van presentar les audioguies i espero que molt pronte pues, la incidència baixi i puguem regular aquestes visites. En quant a aquest producte, la burriana històrica, volem presentar que durant aquest any s'estrenarà un vídeo, una espècie de videomapping, on la gent podrà recrear com es vivien aquests refugis durant els bombardejos a la nostra ciutat. I penso que serà molt interessant i serà un atractiu més perquè vinguin els visitants a visitar el refugi.
Sí, pareix que els amants de la història tindran doncs, el seu diguem, reclam en Borriana, no? Perquè a més, de segur que són moltes les persones que li pregunten per aquesta villa romana que han trobat a Sant Gregori, veritat?
Sí, s'està treballant perquè ha sigut... Sabien que allí n'hi havia un jaciment romà, però no tant com el que ens esperàvem. Esperem que Sant Gregori sí que és un potencial turístic per als propers anys i aquesta villa romana que li donarà encara un encant més especial. En quant al producte de la burriana medieval, sí que és de veres que també anem a anunciar que estem treballant en un projecte ja... està a punt de licitar-se i esperem que siga una realitat enguany en una senyalítica tan vertical com horitzontal on es marcarà per on passava l'antiga muralla. Ja es poden veure davant mateixa de l'Ajuntament, el jardí que tenim enfront un tros d'eixa muralla com en altres llocs de la ciutat es podien veure torres, però bueno, és un projecte prou ambiciós on estarà tot senyalitzat i tant verticalment com horitzontal per on passarà eixa muralla.
Sí, però és molt interessant fins i tot per als propis ciutadans que potser desconeixen la seva pròpia història, no? I està bé recuperar tots aquests vestigis, no?
Sí, tots els estius, bueno, durant l'any, sobretot d'estiu, se fan 3 visites guiades, bueno, se fan més, però 3 són les principals, sí, que són la modernista, la medieval i la històrica, per això hem volgut fer-ho en audioguies, i molts dels visitants són la mateixa gent del poble, perquè no coneixien molt bé la nostra història i quan acaben encantadíssims de dir, bueno, que passem tots els dies pel mateix carrer i no ens haguem donat compte del valor històric que teníem així. I això, la veritat, que hi ha... Els millors ambaixadors de Burriana és el mateix municipi, entonces han de ser coneixedors de tot el que té la ciutat, però quan isquen fora puguem parlar i puguem convidar a la gent a vindre a visitar a visitar Borriana.
Sí, però a més de història, Borriana també és cultura, no? Perquè el Teatre Pallà, el Centre de la Mercè, són espais que acollixen durant tot l'any molta programació, però també la platja, no? Baixissa Torre de la Mar i fins i tot albergant doncs, un dels festivals musicals més populars a l'estiu, com és l'Arenal Sound, no? La cultura molt present i també difondre-ho, no?, en Fitur.
Borriana aposta sempre per la cultura i continuarà apostant i sí que és de veres que en Fitur presentarem totes aquelles activitats culturals a la fresca, en l'estiu a la Torre del Mar ja s'ha fet popular, ja no a nivell de Borriana sinó a nivell de tota la província i són moltes visites que venen perquè l'agenda cultural és molt àmplia, però més que res l'estiu a la Torre del Mar, pues, la veritat que sempre rep molts visitants durant tot l'any, ja no són l'Arenal Sound. Tenim l'EMA, que cada vegada va prenent més força, i el Maix de Gras són festivals que s'han tingut que reduir o suspendre per el tema de la pandèmia, però que cada vegada estaven agarrant més força a Borriana i cada vegada eren més la gent dels alrededors i de tota la comunitat que volien vindre a visitar-nos per la nostra agenda cultural. I no oblidamos de les festes.
Clar, clar.
Tenim els aficionats als bous tenen una setmana en setembre fabulosa perquè sempre són molt bones les ramaderies que venen a Borriana i són molt coneguts per els bous que així s'exhibeixen i, com no, les nostres falles que tal volta siga el potencial més gran en festes que té Borriana perquè les comissions treballen tot l'any, no sols per la setmana de falles i traure el carrer d'aquests monuments, sinó altres festes com són les Creus de Maig, que són festes d'interès turístic provincial, o com poden ser la batalla de flors en aquestes carrosses magnífiques que sempre duen al... Hi ha molta gent, i sobretot gent fallera i tota la comunitat, que els encanta vindre a la batalla de flors perquè és un dia màgic també per a Borriana.
Diguem que en totes aquestes festes els acompanya la bona gastronomia, no? I per això també faran un soul cooking, no?, a Fitur.
Sí, nosaltres tenim un producte propi, que és el Coen de Borriana, que és una marca registrada, i anem a presentar a Fitur una altra marca, que és el peix de la Llotja de Borriana. És un peix de qualitat, tenim un port pesquer molt important a nivell provincial i a nivell autonòmic i sí que feia falta i anem a presentar-lo a Fitur. Entonces, allà anem a cuinar un arròs melós amb peix de la Llotja de Borriana, però amb un toc diferent i és ficar-li uns coens.
I qui farà aquesta demostració gastronòmica? És algú de la mateixa localitat? Com es prepara això?
És un cuiner reconegut, que és Joan Climent, té gran experiència en fer show cookings, ja va estar acompanyant-nos en la mostra del turisme de la Comunitat Valenciana i pense que és el més indicat per a presentar esta marca i que quede patent en Fitur perquè Joan és un gran professional, ja no sols de la cuina, sinó sentir-lo cuinar i sentir parlar de Borriana és un plaer i jo sé que serà un gran ambaixador de Borriana i del peix de la Llotja.
Que bé, o sigui, a més de promocionar la història, la cultura, doncs la gent s'emportarà un molt bon sabor de boca, no?, per part d'aquesta presentació que farà Borriana a Fitur. Doncs, regidora de Turisme, Sara Molina, moltes gràcies, com sempre, per atendre-nos i li desitgem molta sort, perquè sabem que de segur la gent voldrà vindre a Borriana després de la presentació que fareu demà en ese stand en el Dia de la Comunitat Valenciana, per ser que celebrarà demà allí a la fira. Moltes gràcies i això, fins l'altra.
Moltes gràcies i aprofiten, no cal anar a Fitur, aprofiten la vostra ràdio per convidar a tots els oients a passar uns dies a Borriana, que segur que els ensenyarà. Moltes gràcies. About the fool on the hill, I tell you, man, he's living there still. Well, here's another place you can be. Listen to me. Peace in the
Estás a la 92.2 FM.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Ahora, reciclando latas y botellas de plástico de bebidas, puedes reducir el CO2 y dar oxígeno a tu ciudad ganando premios sostenibles. Únete a Reciclos, el primer sistema de reciclaje digital que cuida la sostenibilidad del planeta y de tu ciudad.
Ecoembes, Generalitat Valenciana y Diputación de Castelló.
Canta mi love.
Parlem de capacitats diverses amb Fundació Caixa Rural Villarreal.
Después de Navidad recuperamos nuestro espacio dedicado a Chicaes y Neurovila porque queremos conocerlo más de cerca. Y hoy conocemos, pues, hablamos de nuevo con la logopeda de este servicio, Claudia Sánchez. Buenos días, Claudia.
Hola, buenos días.
Bien, hoy vamos a hablar de un tema no peculiar, pero que sí que afecta, imagino, que a mucha gente, como es el cáncer oral, ¿no? Y probablemente pues hay unas personas que lo tengan, que no sepan cuáles son sus síntomas. ¿Qué es exactamente esto?
Vale, bien, pues el cáncer de boca ocurre como con todos los cánceres, que las células de los labios o de la boca desarrollan cambios en su ADN. Esto les indica a las células que continúen creciendo y dividiéndose, y lo que hace es que con el tiempo las células cancerosas se pueden diseminar dentro de la boca y también pueden ir hacia otras zonas de la cabeza y el cuello o bien a otras zonas del cuerpo.
Se expande como otros tipos de cáncer, ¿no?
Exacto, exacto. Y principalmente el cáncer de la boca pues se puede desarrollar en cualquiera de las partes que componen la boca, siendo esta pues los labios, puede también aparecer en las encías, puede aparecer en la lengua, que es muy común, en el revestimiento interno de las mejillas, puede aparecer en el paladar y lo que ya sería más en la base de la boca.
Y sí, ¿y podríamos notarlo nosotros mismos al tener algún tipo de sensación?
Sí, porque bueno, entre los síntomas pues normalmente suele aparecer problemas o dificultad para tragar, suele haber dolor en la boca, incluso pueden haber hemorragias. También es muy común que aparezca caída de dientes o que incluso los dientes se noten un poquito más flojos de lo normal. Pueden aparecer también bultos en el cuello, puede aparecer dolor de oído y pues lo que es súper común y súper típico, que aparezca una llaga en los labios o en la boca que nunca termina de cicatrizar. Puede aparecer una llaguita como en cualquier momento, lo que pasa que no, nunca termina de curarse. O sea, que nos pongamos medicación y demás, no termina de curar.
Claro, puede ser un problema, ¿no? Porque así como otros tipos de cánceres se expanden, ¿no? A lo mejor si están más cerca de otros organismos, es verdad que nosotros, pues, nuestros labios y nuestra boca lo utilizamos para alimentarnos. No sé si a través de esa tragarnos ese alimento puede provocar que esos restos de alimento que circulan por nuestro organismo puedan expandir ese cáncer, por ejemplo, al estómago, se me ocurre, ¿no?
Sí, exacto. A ver, principalmente el cáncer oral, donde a la hora de la deglución, donde da más problema. Bueno, ya lo comenté la última vez, pero recuerdo que la deglución consta de 4 fases. Vale, tendríamos la fase preparatoria oral, la fase oral, que es todo el tema de la masticación, fase faríngea y fase esofágica, que son fases totalmente involuntarias. Vale, entonces el cáncer oral terminaría afectando el cáncer de boca terminaría afectando principalmente en la fase oral, porque las estructuras que intervienen en esta fase son justamente las que pueden verse afectadas tras pasar por una cirugía por cáncer en la cavidad oral. Entre ellas, como he comentado ahora previamente, pues la lengua, que puede verse, por ejemplo, anclada en el suelo de la boca, los labios, los dientes que pueden caerse, entonces eso dificultaría todo el tema de la masticación. Entonces habría una dificultad lo que es más en el trabajo del bolo a la hora de trabajar el alimento.
Sí, y me imagino que también, aparte de esa deglución, cuando nos tragamos esos alimentos, también habrá problemas a lo mejor en el habla, ¿no?
Claro, los problemas del habla, bueno, al igual que en la deglución, pues aparecen principalmente por el deterioro de las estructuras implicadas. La musculatura puede verse afectada, puede presentar los músculos a nivel orofacial pueden presentar una hipotonía, principalmente por el tiempo de hospitalización, porque pues es lo mismo, ¿no? Que cuando una persona pues está mucho tiempo ingresada, pues igual que la musculatura de las piernas pues se ve más debilitada y hay un fisio ahí que les está ayudando para que puedan volver a levantarse, pues lo mismo ocurre con toda la musculatura a nivel orofacial, pues que termina debilitándose, entonces eso dificulta mucho pues para el tema del habla, para el tema de la deglución, entonces dificulta mucho los movimientos que son necesarios para la producción de las palabras. Sí, igual que por ejemplo en el caso de la lengua, los movimientos también pueden verse restringidos debido a que, por ejemplo, hayan quitado un trozo de lengua, que lo que he comentado, que la lengua se encuentra anclada en la base de la boca, y pues eso pues dificulta mucho la correcta pronunciación de determinados sonidos.
Oye, por supuesto, yo imagino que ahí es donde entras tú, ¿no?, a intentar ayudar a esta gente, ¿no?, que realmente es un mundo, pues, ¿no? Pues muchas veces del cáncer de mama se habla mucho, de otros tipos de cánceres, pero el cáncer oral es menos conocido, ¿no? Y
sí. Exacto, sin querer, pues, a ver, no es que pasen desapercibidos porque obviamente el tratamiento es el mismo, ¿no? Se realiza pues una cirugía que pues una extirpación radical del tumor, y en el caso pues de que el tumor esté un poco más avanzado, pues se combina la cirugía con radioterapia para prevenir el riesgo de recidiva. Y entonces, claro, tras el tratamiento quirúrgico las estructuras de la cavidad oral pueden sufrir muchos cambios, entonces claro, ahí es un poco el post operación, post cirugía, post radioterapia, pues donde muchas veces pues sin querer no se da la atención que se debería de dar al paciente, que realmente pues eso es ir al logopeda, es ir al fisioterapeuta, es ir al odontólogo, porque te faltan piezas dentales con 70 años, pues da igual que tengas 70 años, es decir, hay que mirarlo porque el comer es algo súper importante, igual que el hablar.
Sí, entonces, sí, fíjate que bien, muchas veces desconocemos todo el mundo, por ejemplo, de la odontología, ¿no? Que es súper importante para nuestro bienestar y nuestro organismo, pero claro, el logopeda, imagínate todo el trabajo que hace, que también es muy desconocido, que es al fin y al cabo una rehabilitación también para nuestro sistema, porque comunicarnos es fundamental para nosotros.
Yo creo que a poca gente que tenga cáncer oral después de haberlo superado se le ocurra que tiene que ir al logopeda. Yo creo que poca gente piensa que tiene que ir al logopeda. Entonces, claro, hay un papel también fundamental de los médicos y de la gente que hace el acompañamiento a esas personas para que puedan darles la atención que necesitan y pues que deriven al logopeda después del caso de que lo necesiten. Hay personas que tras el cáncer oral no tienen por qué necesitarlo, pero hay otras muchas que sí.
Sí, entonces, pero muchas veces es por desconocimiento también de nosotros mismos.
Sí. Exacto, totalmente. Sí, como ya comenté, pues la logopedia es una profesión muy joven, entonces todavía nos queda mucho camino para que sepa todo, la gente sepa todo lo que hacemos, todo lo que podemos ayudar y pues todas las áreas que abarcamos.
No, sí, pero está bien porque seguro que no sé si es un cáncer que abarca a mucha gente, si afecta a muchas personas, pero está bien que desde Chicaes se ofrezca este servicio, porque si alguna persona que nos está escuchando quisiera ponerse en contacto con vosotros o intentar conocer un poco más esto, podrían hacerlo, ¿no?
Sí, a ver, bueno, respecto a lo de la gente que lo padece, es bueno, lo puede sufrir cualquier persona, pero sí que es verdad que el riesgo es más alto en hombres y, por supuesto, en consumidores de tabaco.
Ajá, muy bien, sí.
O personas que han tenido antecedentes de cáncer de cabeza o cuello. Uh-huh. Pero sí, sigue siendo un cáncer también muy común.
Pues Claudia Sánchez, logopeda de Chicaes, como siempre es un placer tenerte a ti aquí con nosotros, ¿no? Porque descubrimos muchísimas cosas contigo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Porque la verdad, sí, porque hay que difundir, ¿no?, todos estos conocimientos con nuestros oyentes para que sepan que algunos de sus males pueden tener remedio gracias a la logopeda.
Sí, muchísimas gracias por este espacio y por poder transmitir todo esto y por poder llegar a las personas y, por supuesto, si podemos ayudarles, pues mira, fenomenal.
Bueno, i si fem ressò de lo que ha sigut ixa deixada de funcions del regidor de Vinaròs, José Chaler d'Urbanisme, recordem per aquell regal que va fer, aquell regal gore que va fer a la regidora Ana Fibla del, de Tots i Tots Som Vinaròs Podem, ara fa un rato, farà cosa d'hora i mitja, l'alcalde de Vinaròs ha cessat a la portaveu de Podem, de Tots i Tots Som Vinaròs Podem, després de dimitir el que ha sigut el seu regidor d'Urbanisme. Per tant, trenca l'equip de govern i se queda en minoria el Partit Socialista del País Valencià en Vinaròs en 7 concejals, Maria.
Sí, ens hem quedat un poquet fredes, no?, bocabodades, després d'este moviment, no sé si dir estratègic o de quin tipus, no?, ens alçàvem, esmorzàvem, no?, diguérem, a mig matí, a missa dimissió per part seua de José Chaler, que va ser el regidor que va fer aquest regal en aquest amic invisible, i ara doncs ha sigut el propi alcalde qui ha decidit cessar tan sols a la regidora Ana Fibla, però han sigut ell deia que bé, que no s'esperava que els altres dos companys també se n'anaren, no? I han sigut ells dos qui òbviament, després de cessar a la seva companya, se n'han anat també del pacte.
Tots i totes som Vinaròs Podem, ha tret un comunicat de premsa, no anem a llegir-li'l tot perquè ens quedem fora de temps, però diuen, quasi al final, el penjarem íntegro en la nostra pàgina web, que queda manifest que davant d'aquesta crisi de govern, l'alcalde Guillem Alsina ha evidenciat la seva incapacitat per a reconduir la bona entesa de les relacions entre els membres i partits del govern local. La regidora, que va ser víctima d'aquest fet desagradable i va tindre la valentia de denunciar-lo públicament, és la persona més agreujada. És un comunicat de premsa de Tots i Tots Vinaròs Unides Podem. Va ser responsable de regidor del fet que va ser el responsable regidor del Partit Socialista del País Valencià, qui va desenvolupar una crisi trencant l'equip de govern i posant a la ciutat de Vinaròs en aquesta tessitura. Com s'ha dit en el recurs d'aquestes darreres setmanes, les tres executives dels partits que conformaven l'equip de govern hem treballat notòriament per reconduir la situació de la millor manera possible. Ha sigut tres setmanes intenses de conversacions a les quals avui l'alcalde, amb el seu comunicat, ha posat fi de manera unilateral, retirant la confiança a la nostra cap de llista i portaveu del grup municipal Tots i Totes Som Vinaròs Unides Podem. Creiem que aquest fet és un menyspreu més que va el nostre partit, deixant palès que l'expulsió d'Anna suposa l'expulsió de totes i tots som Vinaròs del govern. Si expulsen a Anna, ens expulsen a tots. Des d'avui, tots som i totes som Vinaròs Podem, ens preparem per a seguir treballant des de l'oposició, o hem fet des de l'inici pels interessos de la ciutadania de Vinaròs. Lamentem profundament que una divisió interna en el Partit Socialista del País Valencià ens hagi dut a la situació de trencar el pacte de govern progressista que hi tenia en ment Vinaròs. Mm-hmm. Per tant, diuen clar que ha sigut una divisió interna dins del Partit Socialista del País Valencià de l'Ajuntament de Vinaròs, o almenys és el que ells diuen en el seu comunicat, que, com ens hem dit, ho tindran íntegre en la nostra pàgina web. Però bueno, ha sigut un matí per a Vinaròs
mogudet, no, Susana? Pareix que sí, des de fa temps, no, molts suïs estaven ficats en esta confrontació que molts veien dins d'aquest pacte de coalició en l'Ajuntament, en el consistori,
que bé, que ja va ser notori perquè Anna Fibla va ser diguem, acomiadada o rebutjada o que li van demanar que es fora d'una pròpia roda de premsa del consistori. Susana, ens acaba d'arribar també un àudio que ens ha enviat la diputada nacional d'Unides Podem valorant aquest fet, si vols l'escoltem. Exactament.
Aquesta crisi té el seu origen en un comportament absolutament inadmissible, una falta de respecte i una agressió per part d'un regidor socialista cap a Anna Fibla. Nosaltres plantejàvem que era imprescindible la dimissió o el cessament d'aquest regidor. Això ja s'havia produït. En això, després de molta negociació, se donava per tancada la crisi i la sorpresa ha sigut el veure que l'alcalde avui el que fa és cessar a la víctima, cessar a Anna Fibla, que és la regidora de tots i totes som vinaròs, que ha patit l'insult, anem a dir, d'aquest regidor, de manera que aquesta és una situació absolutament inadmissible i en la qual pues, bueno, pues, es dona per trencat el pacte de govern. En una situació no és possible el diàleg i no és possible el respecte mínim entre els membres de l'equip de govern.
Bé, doncs pues, Maria, ja ho hem sentit, el que ha dit la diputada nacional també d'Unides Podem, per lo tant, bueno, ens hem quedat en Vinaròs en un govern en minoria del Partit Socialista del País Valencià. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I miss you. Però bueno, vostès no se quedaran sense que Maria i jo demà estiguem dos horetes en tots vostès, en tots vosaltres, i ara no se'n vagin. Per què? Pues perquè entra Javi Mata a parlar-nos de l'esport, que és, també sé que els interessa i molt. I'll pretend.